Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Pere Gilart. Els cossos de seguretat han desallotjat una cinquantena de persones d'un hotel a Sitges aquesta matinada per l'incendi d'una bugaderia anexa a l'edifici. Ha passat cap a quarts de 3 de la matinada a l'avinguda Mare de Déu de Montserrat, d'aquesta localitat del Garraf. Les persones desallotjades ja han pogut tornar a les seves habitacions i no hi ha hagut cap afectació personal. 5 dotacions dels bombers de la Generalitat han treballat per apagar l'incendi. A partir d'avui s'aixequen les restriccions per la Covid-19 que afecten els drets fonamentals. Les reunions socials deixen d'estar limitades a 10 persones, s'eliminen els aforaments a cerimònies religioses i es tornen a permetre les manifestacions no estàtiques, entre altres aspectes. El Departament de Salut ha presentat un nou pla de prevenció contra el suïcidi destinat a supervivents, familiars i professionals. Es tracta de la primera causa de mort no natural, la segona en joves d'entre 15 i 29 anys, i l'objectiu és reduir-ne la taxa en més d'un 15% fins al 2030. Es dona la circumstància que en l'últim balanç disponible 7 de cada 10 persones amb tendències suïcides havien anat al metge abans d'intentar treure's la vida sense parlar directament del problema. 4 de cada 10 infants de Sabadell pateixen sobrepès per culpa de les causes ambientals. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi de l'Institut Global de Barcelona fet a Sabadell que ha analitzat prop de 2.200 infants d'entre 9 i 12 anys. Entre els factors de risc també hi ha el nivell adquisitiu. Ràdio Sabadell, Aleix Graell.
En el cas de Sabadell, en zones on hi ha una gran concentració de trànsit, com la Gran Via, s'han observat interferències en l'índex de massa corporal. L'investigador de l'IES Global, Jeroen de Bon, explica com.
I han vist que la contaminació pot alterar els mecanismes moleculars que originen l'obesitat, pot induir la inflamació, l'estrès oxidatiu, alteració hormonal i adiposidad visceral, que són diferents mancats que també poden explicar que la contaminació pot entrar al cos i pot afectar el nostre metabolisme en una manera que augmenta l'absorció de la gasa i incrementa l'obesitat infantil.
Per zones, els investigadors també han trobat que els barris més pobres registren més incidència d'obesitat infantil. Per això, des de l'Ajuntament, s'ha intentat en els últims anys pacificar entorns escolars, però les AMPAs, adherides al moviment Revolta Educativa, reclamen canviar el model del cotxe-centrisme. El projecte, però, ha estat desenvolupat per l'Institut de Salut Global i és una de les línies d'investigació premiades a la Marató de TV3 de 2015.
La temporada teatral a Badalona ha arrencat amb èxit i amb les entrades ja exaurides per alguns espectacles. Aquest dimecres també ha començat el cicle documental Docs del Mes. Ràdio Ciutat de Badalona, Berta Olivier.
Les entrades pels espectacles del Gran Comediant, programat al novembre, i Una noche sin luna al desembre ja estan exaurides. Un inici esperançador per aquesta temporada que comença marcada encara per les restriccions d'aforament, tal com explica la responsable de comunicació de Badalona Cultura, Núria Carles.
Estem previsors de que no sabíem com aniria evolucionant doncs, els indicadors, les restriccions, i vam decidir doncs, això, començar els 50. Sí que és veritat que les dues primeres, Filomena Martorano, i la següent que tenim el dia 1 d'octubre, classe, aquestes ja estan al 70%. Però la resta, doncs, a mesura que anem veient com evolucionen els indicadors, les restriccions, si tot va bé, com tot continua fins ara, doncs aniríem ampliant els aforaments.
Enguany, el Teatre Margarida Xirgo acull per segona vegada el cicle documental Docs del Mes, que s'ha estrenat aquest dimecres i al qual ben aviat se li sumarà el cicle Gaudí de Cinema.
I pel que fa al temps, matí molt assolellat, ruixats dispersos de cara a la tarda i temperatures que podran superar els 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
Notícies en xarxa. De 9 a 11 del matí, obert per vacances.
Ja ho tinc tot a punt. Només em falten un parell de detalls. Un de menor, fer el programa, i un d'enorme transcendència, tancar la maleta dels nassos. Però és que no puc. No hi ha manera de tancar aquest monstre.
On queda una galleta?
Maleïdes companyies aèries amb les seves maletes minúscules.
En el compartimento superior o bajo el asiento delantero.
Què puc treure de dins? El raspall de dins, la crema solar, els mitjons, el tanga...
La tanga no és un tongo, la tanga no és un tango, la tanga és una rumba, la rumba del mango.
No, això segur que ho necessito. Ah, fes el favor de tancar. Ja no sé què més fer. O potser saltant. Ara, ara! Miracle! Ha tancat, però això està a punt de rebentar. Ràpid, comencem el darrer programa. Doncs res, la maleta ha explotat. Esperem que no exploti l'antena i poder emetre el darrer Obert per Vacances.
Señoras y señores, rogamos disculpen ustedes esta interrupción en la programación. Muchas gracias.
Obert per Vacances.
Bon dia, sembla mentida, però sí, ja ha arribat l'últim Obert per Vacances. Avui parlarem amb el doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, i farem balanç aquest segon estiu de la Covid. A més, el nostre darrer cafè el compartirem amb l'escriptora i periodista Sílvia Soler, i seguirem de prop els ous de tortuga, babaua, d'Arenys de Mar. Però no us penseu que en aquest Obert ens quedarem només amb això. A la segona part farem una visita al castell i la vila closa d'Altafulla. Coneixerem els últims guanyadors dels nostres concursos, en premi final de l'Antiposto. I atenció, perquè farem un comiat molt especial amb tot l'equip. Preparats per tancar per vacances? Comencem!
Obert per Vacances, amb Carles Carvajal.
Temperatures actuals a Catalunya.
A Banyeres del Penedès, al Baix Penedès, 20 graus. A Ultramort, al Baix Empordà, 21 graus. A Bot, a la Terra Alta, 19 graus. A Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà, 18 graus. I a Sant Climent de la Mongeta, a l'Alt Pirineu, però molt, molt amunt, 17 graus.
Home, ja era hora. La poble de Ràdio Mongeta, que vos heu esperat fins l'últim moment per dir-lo. Quina barra!
La mirada del dia.
Passen 7 minuts a les 9 del matí i arrenquem la darrera mirada del dia d'aquest estiu. De fet, anem a la fi de l'estiu, un segon any consecutiu marcat per la pandèmia i també un any marcat de ple per la cinquena onada de la Covid. Vam començar aquesta temporada d'estiu de l'Obert per Vacances parlant amb el doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona. Avui, darrera mirada al dia de la temporada, i tanquem cicle, fixant la nostra també mirada al dia en la situació actual de la Covid. D'entrada, a aquesta hora, saludem el doctor Pedrós. Doctor Pedrós, bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya la companya de Ràdio Delta, la Leonor Bertomeu. Leonor, bon dia.
Hola, Carles, molt bon dia, i bon dia també al doctor Pedrós.
D'entrada, doctor Pedrós, quina seria la situació actual ara mateix, avui divendres, als hospitals catalans?
Bé, la situació ja l'hem anat veient aquests últims dies, cada cop és sortosament de menor tensió d'ingressos, no cal dir-ho. Estem en un dels moments... aprofito també per dir-ho, que sí, no només ens hem de fixar amb els ingressos hospitalaris, sinó també, recordeu-vos, a la cinquena onada, el problema gros inicial el vam tenir amb la saturació, com l'hem tingut alguns moments a l'atenció primària, amb la pressió donada de l'alt al contagi comunitari. Uh-huh. En aquest moment, aquest contagi comunitari, estem en els moments més baixos de la pandèmia, però és cert que encara tenim, doncs, 300 persones a les UCIs, perquè en recordeu que els pacients ingressen, però hi ha alguns que empitjoren, alguns que es compliquen, i aquests són els que acaben fent estades molt llargues. Uh-huh. Per tant, tenim un nivell de pressió sobre aquests malalts crítics en els hospitals molt menor, però continua sent encara una situació basal, diguem basal, perquè si vingués eventualment una altra onada, doncs és obvi que no podem baixar la guàrdia. Per tant, estem en un moment, en aquest sentit, molt més tranquil, amb una evolució que, per altra banda, es preveia quan va començar aquesta cinquena onada. Vam passar-ho molt malament el mes de juliol i a primers d'agost, i sembla que això, en aquest moment, entrem en aquesta fase que és especialment crítica o és especialment important que tothom sàpiga llegir, perquè la pandèmia ha tingut moments que la interpretació del que estava passant o del que ens podia passar era diferent. Quan no teníem vacuna, ara que tenim doncs vacunes, la importància de completar no l'objectiu que ens havien traçat tots col·lectivament del 70%, sinó de molt més, perquè tenim unes variants, com sabem, altament contagioses, uh-huh. i necessitem tenir una cobertura de població encara molt més alta, tenint en compte que hi ha pacients, o diguem persones, que per la seva condició de salut no es poden vacunar. Tenim persones vulnerables, tenim persones que a vegades la immunitat, i s'ha vist, malgrat que aquesta cinquena onada ha posat de manifest que els pacients que no s'havien vacunat o estaven a mig vacunar són els que ho han passat realment malament. Tot i així, hi ha gent que ha estat vacunada, gent gran, gent amb dèficits, diguéssim, immunològics, que també han patit els estranys de la malaltia. Per tant, ara, en aquest moment, més que mai, l'objectiu està en completar la vacunació de la major part de la població.
Doctor, per tant, ho deia ara, tenim xifres de més d'un 70% de la població vacunada, però pel que ens està dient, encara no podem començar a relaxar el nostre comportament davant de la Covid-19, no? Malgrat aquestes xifres de vacunació, encara s'ha de fer una empenta més gran?
Sí, jo crec que relaxar no podem relaxar. Aviam, si entenem relaxar a les mesures tan estrictes, és obvi que sí, però relaxar, nosaltres l'ús de la mascareta, el manteniment de distància, la ventilació, la higiene, tot això ha vingut per quedar-se i quedar-se molt temps, i benvingut ha estat també en alguns casos, perquè fixeu-vos que l'hivern passat no vam tenir grip. Bé, encarem la tardor, encarem l'hivern, i amb moltes incerteses encara, perquè aquesta pandèmia no s'ha acabat. Aquesta pandèmia només s'acabarà, o s'acabarà, o la tenim controlada de veritat, el dia que tot el món estigui vacunat. I nosaltres aïllats. Nosaltres, a més, som un país receptor de persones que venen de molts llocs. Per tant, no podem baixar la guàrdia. Hem de fer les coses ben fetes. Si volem normalitzar al màxim la nostra vida, la vida social, sobretot els que també han patit més, que són determinades establiments culturals o espectacles o inclús la pròpia restauració, si volem fer-ho ben fet, no n'hi ha prou posar una etiqueta, la restauració segura o la cultura segura. No, és que conforme anem tenint més evidència, hem de fer més mesures perquè encara sigui més segura. I és obvi que la vacunació, en aquest sentit, està protegit molt més, però molt, molt més, no només d'infectar-se, sinó també de presentar formes greus a les persones que es vacunen. I crec que ara és arribat el moment també de reconèixer, per allò que no són, perquè l'altre serà un debat social més profund, quan afecti a temes essencials, però per tot això que jo estic dient, la restauració, el consum d'espectacles de tot tipus, el consum de, no m'agrada la paraula, però diguem-ho així, de cultura, el que són activitats que concentren gent, doncs jo crec que s'haurà de tenir en compte, com en fan alguns països, a l'ús d'un passi o d'un reconeixement, no m'agrada la paraula, però ja s'entén, discriminació positiva sobre els vacunats que opten per fer aquesta protecció no només individual, sinó col·lectiva.
Per tant, hi ha gent que d'això fa molts... No, li anava a preguntar si vostè és favorable a fer aquesta discriminació positiva o a implantar aquest passaport o certificat de vacunació per tal que la gent pugui realitzar certes activitats.
M'he manifestat a favor, ho torno a fer-ho, ho faig fer-ho fa molts dies, jo crec que sí, com fan altres països, i a més fer-ho amb normalitat. La gent no es faci escara fa anys, no estem parlant de vulneració de cap dret fonamental. S'ha de poder fer inclús amb una certa normalitat, i vull recordar que a les nostres activitats està ple d'activitats que tenen discriminació positiva. Si vostè vol viatjar segons quins països, si no està vacunat de determinades coses, no pot entrar.
Correcte.
Si vostè vol ser donant de sang i té una condició física patològica o determinats antecedents, vostè no pot ser donador de sang. És a dir, i això són drets fonamentals? No, el dret fonamental és dels tercers, en aquest cas dels pacients que poden ser receptors d'això o dels altres ciutadans. Jo crec que Diu, són les vacunes ideals? Miri, no ho sé, segur, però la revolució que ha suposat que en molt pocs mesos disposem d'una arma preventiva com aquesta, que s'hagi autoritzat per part de les per l'FDA americana o l'Agència Europea en una situació d'emergència, és obvi que ens... Que genera també algunes incerteses. Però la vida, el risc zero, no existeix.
I tant.
I davant de la calamitat que suposa que estiguem en una pandèmia mundial que ha portat no només milions de morts, sinó milions de persones afectades que han quedat tocades, vull dir, físicament. Però després hi ha hagut moltes famílies i moltes persones que han perdut la feina. Si volem recuperar... cal un esforç de, insisteixo, de responsabilitat, de solidaritat i de generositat.
Doctor Pedrós, abans d'acomiadar-lo, sé que és molt difícil, i sé que potser vostè em diu que això és molt complicat, però quina previsió o com creu que serà aquesta tardor? Com anirà evolucionant tot plegat o és molt complicat? Perquè depèn de molts factors saber si, per exemple, ens afectarà molt la sisena onada.
No ho sabem, perquè fixeu-vos aquí en països que teòricament venim de referència, veiem que, o que els hem mirat per veure què fan, i els hi ha anat de manera molt variable, perquè a més la distribució geogràfica no és el mateix viure en ciutats com les llatines, grans ciutats, que viure a Estocolm. No és el mateix Estocolm que Barcelona, però hem de mirar a París, hem de mirar a Londres, i no és el mateix, pels de Barcelona, ara parlava com a barceloní, però clar, no és el mateix viure a les Terres de l'Ebre que viure a Barcelona, és obvi, o viure al Pirineu. Les condicions són diferents, la sociodemografia és diferent, la densitat de població, és obvi que això condiciona. Haurem d'anar-ho. El que és important és que ara tenim indicadors que ens permeten anar veient constantment, dia a dia, que és com va evolucionant. Les pandèmies tenen això. A nosaltres ens ha agafat tots. Ens va agafar que semblava que això de les pandèmies era una cosa dels llibres d'història, però la història de la humanitat està condicionada per l'aparició de pandèmies. I hem de recordar als que ens estan escoltant que nosaltres som les generacions d'europeus que hem viscut més temps i millor de la història. I per què? Perquè hem passat 70 anys sense guerres, sense pandèmies. Europa és una història de guerres i pandèmies.
Doctor Pedrós,
aprofitem tota aquesta lliçó i no baixem la guàrdia i siguem, sobretot, solidaris i responsables.
Doctor Pedrós, li vull agrair moltíssim que hagi atès avui la trucada de l'Obert per Vacances. Va estar amb nosaltres el primer dia, el 20 de juliol. Avui és 10 de setembre, tanquem temporada d'estiu i també l'hem volgut convidar. Li agraïm moltíssim aquesta segona entrevista.
Gràcies a vosaltres i molta sort.
Gràcies, i també gràcies a la Leonor Bartomeu de Ràdio Delta. Leonor, gràcies.
Gràcies a vosaltres i bon estiu. Bé, bona tarda ja.
I els diferents centres de vacunació han viscut durant aquest estiu una gran davallada de l'assistència, situació que sembla que no s'ha revertit durant els primers dies de setembre. Això és el que ens ha deixat imatges de punts de vacunació buits i amb excedents de dosis. Un d'aquests punts és el Palau d'Esports de Tarragona. Ens explica com han anat tot plegat durant aquestes darreres setmanes en aquest punt de vacunació el company de Radio Ciutat de Tarragona, l'Àlvaro Rodríguez. Àlvaro, bon dia.
Bon dia, Carles. El centre de vacunació massiu del Camp de Tarragona, el Palau d'Esports, va iniciar l'estiu amb xifres molt positives. Carol Tudela, coordinadora de les infermeres del centre, explica que l'obertura de la franja dels 12 als 29 anys va ser un gran pic d'assistència. Tot i això, a l'inici de l'agost, el nombre de persones que acudien a vacunar-se va baixar dràsticament. Tudela entén que hi ha un percentatge que pot haver estat de vacances, però també hi ha molts indecisos.
A l'agost vam pensar que possiblement sigués per això, perquè hi ha vacances, perquè les famílies se'n van amb els seus nens, que són els que van començar a vacunar amb 12 anys, i bueno, entre colònies, casals d'estiu i tot això, doncs pensàvem que podia ser per això, però bueno, doncs també tenim aquesta franja de població doncs, que per lo que sigui doncs, no vol les vacunes, o sigui, és antivacunes, o bé doncs, està pensant, com per exemple ara que acabo de trobar una persona no, que quasi l'hem mig convençut convençut, no ho tenia gens clar i ara possiblement es vacuni.
Tot i això, al Palau d'Esports manifesten que no han parat. La coordinadora remarca que s'ha viscut una disminució de dosis, però actualment al centre administren una mitjana de 50 vacunacions espontànies al dia.
De totes maneres, no ho hem deixat de veure mai buit. O sigui, així com a diferència d'algun altre lloc, sí que hem vist a sortir per la tele, tampoc no sé si són imatges reals, no?, d'un moment en concret i la resta de dia hi ha hagut vacunació, aquí la veritat és que no ho hem vist pràcticament en cap moment a zero.
Actualment la franja on menys persones vacunades trobem és la d'entre els 12 i els 40 anys. Des de diferents departaments de la Generalitat, com Salut i Ensenyament, estan realitzant diferents actes de difusió i divulgació per explicar la importància de vacunar-se en un moment com aquest.
Els hi argumentes bé per què és necessària la vacunació en aquests moments, doncs acabes, no diria la paraula convèncer-los, perquè tampoc no pretenem convèncer a ningú, sinó pretenem que siguin conscients de lo que estem vivint ara mateix, no? I que possiblement doncs, la vacunació sigui el mitjà més efectiu perquè puguem tornar una miqueta a poc a com estàvem abans de la pandèmia.
Durant el mes d'agost s'han administrat 47.985 primeres dosis i 50.244 segones dosis a la regió del Camp de Tarragona, una xifra que suposa la meitat del mes amb més administracions, que va ser al juny. A la mitjana de Catalunya podem observar com de juliol a l'agost es va viure una davallada d'uns 10.000 punts a la mitjana. Les xifres de l'inici de setembre continuen fent disminuir la mitjana, provocant un excedent de dosis en la majoria de punts de vacunació. El 72,9% dels catalans han rebut ja almenys la primera dosi de la vacuna. La inoculació completa ha estat assolida pel 69,6% de la població.
Gràcies, Álvaro, des de Radio Ciutat de Tarragona. Passen 6 minuts, un quart de 10 del matí. Aquesta és la darrera vegada, després de 40 programes, que sonarà aquesta. És la sintonia del cafè. Aquest estiu hem convidat a un munt de personatges del territori. I avui us vull presentar una figuerenca de naixement i badalonina d'adopció. És la periodista i escritora Sílvia Soler, que acaba de publicar la seva darrera novel·la, Nosaltres després. En qüestió de dies, el llibre s'ha convertit en un èxit de vendes. La Sílvia va començar a escriure el llibre a principis del 2019. Un any més tard, amb la novel·la mig fer, li van diagnosticar un càncer de pit i a sobre va esclatar aquesta pandèmia de la Covid. Avui l'hem convidat a compartir aquest cafè. Sílvia Soler, bon dia.
Bon dia.
Ens acompanya des dels estudis de Radio Ciutat de Badalona. Sílvia, tu ets molt cafetera?
Jo molt, moltíssim, molt, moltíssim, molt. Moltíssim, moltíssim.
Doncs avui amb la Sílvia Soler fem aquest cafè de les 9.
Obert per vacances. El cafè de les 9.
Vols molt de sucre o no?
No, sense sucre.
Sense sucre.
Els bons cafeters, diuen, bevem el cafè sense sucre.
I avui, per fer aquesta entrevista, també ens acompanya la Tuti Garcia, de Radio Ciutat de Badalona. Tuti, bon dia.
Bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé. Tu, cafetera o no cafetera?
Sí, molt cafetera. Llevant-me tant d'hora, 6:15, necessito cafè. I també com la Sílvia. Sucre, al mínim, si no diguis gens.
No, jo zero. Sí, no, sí. No el suporto, més a més, el cafè amb sucre.
A mi m'agradaria, per prendre aquest cafè, no? Sí. Que serà més que una entrevista, una conversa, posar-hi so. La ràdio que seria sense música i sense so. Posem això perquè a mi m'agrada molt. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. Si posem aquesta música, em deia la Sílvia, ara, spoilers? No, perquè clar, però clar, sí que no, aquesta música, no, podríem dir que és una mica, no si és el fil conductor, però sí que surt en aquest
sí,
llibre.
Sí, precisament, ara intentava fer memòria, però com que cada vegada en tinc menys, ahir o abans d'ahir, en algun mitjà vaig sentir que era un aniversari de l'Imagine, oi que sí? Que havia sí. fet anys que s'havia sí. donat a conèixer, no sí. sé, els papers una mica molls, però
50,
bueno.
50, crec.
Sí, pot ser. Sí. Sí. Sí, Sí, és veritat que Lennon, i concretament la mort de Lennon, té una importància en aquesta novel·la, d'una manera una mica circumstancial, diguéssim, però que em va ajudar molt a simbolitzar el que jo volia explicar, que és que aquests quatre personatges que protagonitza la novel·la tenen en comú que van tenir unes infàncies una mica difícils, diguéssim. Jo m'agrada parlar d'abandonament amb diverses versions, diguéssim, i això passava en un moment de la novel·la, doncs queda clar, al mateix temps que assassinaven a John Lennon.
Sí, estan una mica tocats, no, diríem, sí. Aquests personatges, els quatre personatges que deies, la Marta, en Jim, la Rita i en Guillem.
De fet, abans d'entrar en matèria, abans de parlar de la novel·la, clar, no sé com et quedes quan ha sortit el llibre a finals d'agost, sí. I de cop i volta vas a qualsevol llibreria i està en el top venda.
Doncs mira, feliç, la veritat, molt contenta. Mira que sortir el 26 d'agost, que era la data, quan m'ho va dir la gent de l'editorial d'Univers, vaig dir, voleu dir sortir l'agost? Però és veritat que ara les coses han canviat una mica, jo crec que per bé, el fet d'haver tingut dos Sant Jordis igualits, si no, sense, n'hi va haver un que ens el vam haver de saltar, fa que la setmana del llibre en català, que comença
avui,
ja estava agafant volada els últims anys, i ara definitivament jo crec que haurem repartit el pes en dues moments de l'any. Jo crec que això està molt bé, i la idea era aquesta, sortir a l'agost per rodar una mica la novel·la abans de la setmana del llibre en català, però la veritat és que he de reconèixer que me'n vaig donar una sorpresa quan a les xarxes de seguida va haver-hi molta gent que va dir, ho estàvem esperant, aniré a buscar, i em va sorprendre i em va aclaparar una mica, perquè de cop vaig pensar, ostres, generar tanta expectativa, saps? Igual ara després la novel·la no agrada. Ara estic més tranquil·la perquè ja m'han començat a arribar opinions i estic més tranquil·la.
Ho deia en Carles, ara amb tot això, una pandèmia pel mig, també la teva malaltia, de la que t'has recuperat fantàsticament, sí. I n'estem molt contents. Com s'afronta, no, l'escriptura d'un llibre amb tot això? I clar, tu el tenies a mig fer.
Jo parlo de doble confinament, no? Que jo vaig patir un doble confinament. Estava confinada a l'habitació de casa meva i després estava confinada com la resta de vosaltres, cadascú a casa seva, no? Per tant, va ser un període molt estrany, molt negre, la veritat, he de dir, molt negre. I jo tenia la novel·la a mitges i he de reconèixer que quan se'm va diagnosticar el càncer i vaig començar el tractament i tot això, simplement vaig oblidar-la, o sigui, no és que deixés d'escriure, és que no vaig pensar-hi per res, com em sembla que és bastant comprensible. I aleshores van passar ben bé potser 6 mesos o 7 mesos, i de cop, quan em vaig començar a trobar una mica bé, vaig pensar, a veure, què en fem amb aquesta novel·la?
Aquí crec que el teu fill gran també va tenir alguna cosa a veure.
Sí, la veritat és que li he d'agrair que em va empènyer molt. Com ho sabeu, això? Ho he explicat?
Coses que sabem.
Sí, el meu fill gran, perquè el petit era fora de casa, estava fent un Erasmus a Holanda, i el gran, doncs, jo crec que ell va tenir aquesta visió, que després es va complir, que ell va intuir que el fet d'escriure a mi m'aniria bé, seria terapèutic, i va tenir tota la raó del món. I llavors ell em deia, has d'escriure cada dia, agafar la novel·la, intentar recuperar-la i a veure què en fem de tot això, no? És difícil, perquè quan escrius una novel·la, en certa manera estàs creant un món, i jo me n'havia anat d'aquell món. I tornar a entrar no és fàcil. Els personatges ja em resultaven desconeguts, però vaja, ja et dic, ell va insistir, jo m'ho vaig proposar, i aleshores de seguida me'n vaig adonar que estava passant el que ell preveia, que és que els moments que escrivia m'oblidava de la malaltia, del dolor, de tot.
I clar, de la primera part que vas escriure, no sé si vas retocar alguna cosa.
Ui, molt. Molt, molt.
Perquè, clar, el fet de passar tot el que vas passar, no sé si, clar, vas pensar en alguna part d'aquesta novel·la que l'havies de retocar.
Sí, la vaig retocar moltíssim, però no tenia a veure amb la malaltia. Això m'ho ha preguntat molta gent. No, perquè jo la novel·la la tenia al cap. El que passa que, de fet, ara, a toro pasado, que es diu en castellà, penso que, en realitat, aniria molt bé sempre que escrius una novel·la tenir aquesta oportunitat d'aturar-te a meitat de l'escriptura, deixar-la reposar uns mesos i tornar-la a agafar. Perquè veus les coses amb una mica
més
de distància.
És com cuines, no?, que també passa.
Exacte,
això,
Exacte, sí. O quan pintes, o quan qualsevol altra activitat, no?, que tens, et pots allunyar una mica de l'obra i llavors tornar-hi, i el que vaig retocar, doncs, era, doncs, per exemple, les infàncies dels personatges, les vaig escurçar i retallar, les vaig distribuir d'una altra manera, però no té res a veure amb la malaltia. En aquesta novel·la jo crec que no hi ha influït, a veure, suposo que un bon psicòleg hi trobaria alguna cosa del que jo estava vivint, perquè sempre quan escrivim es nota el que estàs vivint. Però ja et dic que jo la història ja la tenia al cap i la vaig desenvolupar de la manera que tenia prevista, més o menys.
Doncs mira, anem a preguntar per això, perquè jo que sóc lectora teva, he vist en aquest llibre, potser que has tocat temes, no sé si dir durs,
sí,
o més complicats, i dic, potser a l'haver passat el que li ha passat, ha influït. No, això tu ja ho tenies al cap.
Ja ho tenia al cap. A veure, pensa que estic parlant... Aquests dos anys han estat, allò quan estudiàvem, que dèiem el període negre, doncs per mi han estat el període negre, perquè a més de la pandèmia i a més del càncer, se m'han mort dos amics molt estimats, un dels quals és molt estimat per Radio Ciutat de Badalona també, en Xavi Moya, que va treballar aquí molts anys. I per tant, ha estat un període molt dur. Però jo crec que això no ha influït en la novel·la, perquè ja et dic, jo quan em posava a escriure, al revés, m'aïllava de tot el que m'estava passant. Ara, és una novel·la que és veritat, que parla d'abandonament, que parla de traïció, en certa manera, de desengany...
De l'amistat.
Però també parla molt de reconciliació, de reconciliació i d'amor, bàsicament parla d'amor. Quan em diuen parla d'amor i d'amistat, jo dic parla d'amor amb totes les seves versions.
Mm-hmm. Sempre, en moltes novel·les de la Sílvia, reconeixem indrets, poblacions. Aquí hi han dos escenaris,
sí, exactament, sí. És una novel·la, efectivament, que passa en dos temps i en dos llocs. Mm-hmm. Els dos escenaris són una masia de l'Empordà, del Baix Empordà, una nit de juliol, que aquests quatre personatges la comparteixen, i des d'allà, diguem, farem viatges al passat per conèixer-los una mica millor. I l'altre escenari és el pis de Barcelona, els pisos de Barcelona on ells viuen, que a mi m'agradava pensar que aquests personatges s'havien conegut absolutament per atzar. Hi ha amics que els fas doncs, perquè tens aficions en comú, perquè coincideixes. Aquests no. Són dos parelles que casualment van a viure en un pis l'un al costat de l'altre. Aquells pisos de l'Eixample que abans eren un gran pis i els van partint dos i tenen el pati en comú. I aquí hi ha molt de simbolisme. Ells arriba un moment que es fan tan amics que treuen la barrera que havien posat al pati i el converteixen en un pati familiar per totes dues famílies. Són aquests dos espais. I temporalment també hi ha el present, que és aquesta nit de juliol, i el passat, que és la vida d'aquests quatre.
Deies tu ara que és un llibre que ens parla de l'amor, de reconciliar-se, també de reconciliar-nos amb nosaltres mateixos, perquè sovint, a tu no t'agrada la paraula perdó, ho sé, però ens perdonem poc.
Sí, és veritat que no m'agrada la paraula perdó, però és una reminiscència dels anys d'estudi al col·le de monges, que són paraules que em sonen a aquella època. M'agrada més la paraula reconciliació. Sí, efectivament, jo crec que aquesta novel·la parla d'això, parla de l'esforç que hem de fer, o que jo crec que és intel·ligent fer, per reconciliar-nos amb els altres, en aquest cas aquests quatre amics que s'estimen molt i per tant està bé que es reconciliïn, però molt cadascú amb el seu passat, amb el seu passat, per exemple, en aquest cas, amb la seva infància, però també amb el seu passat en el sentit de les accions que ells mateixos han fet. I després, finalment, hi ha una gran reconciliació amb la vida. Jo, com us deia, en aquests dos últims anys he pogut comprovar, malauradament, que la vida pot ser un lloc molt inhòspit i molt cruel. Però a mi em sembla que l'única actitud intel·ligent és reconciliar-nos i dir, molt bé, la vida és així i ens ha portat ara això, doncs més val que ens hi reconciliem.
Aquests quatre personatges que, com sempre, també ens tens acostumats, que gairebé podem tocar. Ets tan descriptiva, tant en els personatges com en l'entorn. Sempre hi ha algun personatge, Carles, dels llibres de Sílvia, on jo m'hi veig reflectida en alguna cosa.
Sí. Home, d'això es tracta, diguéssim, no? Jo com a lectora també em passa que en una mateixa novel·la, doncs dius, ara m'identifico amb aquest, però al cap d'una estona t'identifiques amb l'altre, perquè tenim coses de tots. Els que escrivim d'aquesta manera. Mai, quan la gent diu, t'inspires amb la gent que coneixes, clar que m'inspiro, però mai a la vida he dit, dibuixaré aquest personatge pensant en la Tuti. No, agafo això de tu, agafo d'allò altre, i per tant, d'aquesta manera es construeix gent o personatges de carn i ossos, que és el que jo intento, sí.
Perquè l'escriptor ha d'esperar una font d'inspiració, no? Ara en parlaves, o és una rutina? Perquè aquí hi ha un debat, tinc companys escriptors també, que aquí hi ha el debat si un ha de seure, no? Un escriptor ha de seure i posar-se una rutina diària o ha d'esperar que arribi?
A mi l'experiència em diu que la inspiració només arriba si treballes. a mi la inspiració poquíssimes vegades m'ha arribat passejant per la platja de Tamariu, diguéssim, saps?
Amb un lloc romàntic.
Amb un lloc idíl·lic i tal. No. La inspiració sol arribar-me quan estic asseguda a l'ordinador davant del meu lloc de treball a casa meva i quan he cremat uns quants fulls. A més, abans, aquell gest de llançar el paper, que jo havia fet moltes vegades, ara ni això, és una pantalla, només has de fer delete i que se'n vagi tot el que havia escrit. I a mi em sembla que es tracta d'això. La paraula rutina té un punt...
Avorrit, lleig,
no?
Sí, com
d'avorriment. A mi no m'agrada parlar de rutina quan escric perquè mai m'avorreixo, al revés, és la cosa que em diverteix més i que em proporciona més plaer del món. Però sí que és veritat que hi ha molts dies que jo diria, ai, mira, avui no en tinc ganes, no estic inspirada, però no, faig l'esforç de seure'm igualment perquè alguna cosa acaba sortint. Estires un fil i a vegades escrius una frase que no té massa sentit i d'aquella frase estires un fil i em va sortint alguna cosa.
Els lectors s'han retrobat aquest estiu amb la Sílvia Soler, però també els lectors del diari Ara, perquè tornes a escriure.
Ai, sí, estic molt contenta també, sí. Vaig deixar el diari, doncs això, quan em van diagnosticar la malaltia, a la primavera del 19, i la veritat és que he de reconèixer que també em venia de gust fer una aturada, perquè escriure un article setmanal durant tants anys arriba un moment doncs, que et sembla que no hi ha coses per dir, que sempre n'hi ha, i m'ho he agafat amb molta calma i ara al setembre doncs, hi he tornat, molt contenta de tornar-hi. A més, l'Esther Vera, que és la directora del diari, però a més és badalonina i és bona amiga de fa molts anys, em va oferir la possibilitat d'anar a la contra dels dissabtes, perquè l'Albert Tom, que és el que la feia, ha agafat uns mesos de descans del diari.
Sabàtic.
Sí, exacte. I aleshores, home, sempre és un aparador estar a la contra d'un diari, per tant estic molt contenta.
Has tornat, no?, amb nou editorial, per cert.
Sí, és veritat. Per això et dic que tinc, en realitat tinc molt bones notícies. Després de parlar de períodes negres, ara estic en un període lluminós. Sí. Vaig publicar durant molts anys a 62, a l'editorial Columna, en concret, que pertanyia al grup 62, i ara doncs, estic publicant a Univers, que és una editorial que pertany al grup Enciclopèdia, on hi ha una altra gran amiga meva de fa molts anys, l'Esther Pujol, que m'havia editat fa molts anys a Columna, i ella doncs, ha encetat aquesta aventura, em va proposar d'afegir-m'hi, i ho he fet encantada de la vida. Sí.
Doncs estaríem parlant molta més estona, doncs sí. Però la ràdio té això, que s'acaba el temps, s'esgota el temps. Vull agrair a la Sílvia Soler, que ha estat la darrera convidada d'aquest Cafè de les 9.
Ja Sílvia, sabeu que sempre estic molt contenta.
De veritat, gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Tuti García, ha estat un plaer també.
Igualment, acabar doncs, aquest no amb vosaltres.
Gràcies a les dues. Bon dia.
Bon dia. You may say I'm a dreamer, but I'm
obert per vacances.
Passen 7 minuts al punt de 2:15 del matí. Nosaltres seguim aquí a l'Obert per vacances, al darrer d'aquesta temporada d'estiu. Per cert, a principis de temporada, de fet, el primer dia, vam anar en directe a la platja de la Picòrdia, d'Arenys de Mar, al Maresme, perquè és un dels indrets on aquest estiu ha fet parada una tortuga careta per fer niu i pondre ous. De fet, d'aquella connexió avui fa 60 dies, 60 dies que més o menys vam fer aquella connexió. Avui hi volem tornar perquè, casualitats de la vida, hi ha novetats. D'entrada, anem fins a la platja de la Picòrdia. Saludo la companya de Ràdio Arenys, la Mar Sánchez. Mar, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs bé, estem molt contents aquí a Arenys de Mar perquè ja som padrins, perquè, com tu dius, hi ha novetats, i és que les primeres tortuguetes ja han sortit. En aquesta matinada s'han complert les previsions que deien els entesos, 60 dies, i han sortit ja les primeres 14 tortugues. En queden més, que si tot va bé, entre avui i demà, pot ser que acabin de sortir. A veure, estem tots expectants.
Quina casualitat, que nosaltres fèiem el primer dia aquesta connexió, tot just, s'estava muntant tot el dispositiu de voluntaris, ha passat gairebé tot l'estiu, i avui, que tanquem temporada, justament aquesta matinada, Mar, han nascut aquestes ja 14 tortugues.
Exacte. Es veu, de fet, sí, hi ha molts curiosos ara que s'estan acostant, perquè encara es veu una mica el rastre per on han passat, per on han sortit les tortuguetes. Hem de dir que d'aquestes 14, 4 ja són a mar, i 10 se les han emportat al cram, les consideren una mica immadures o que els hi faltaria una miqueta i encara doncs, se les porten per acabar de tractar. Durant un any estaran al cram perquè es posin ben fortes i puguin tornar i estar al mar, que és on han d'estar.
I durant tot aquest estiu s'ha de destacar la feina, Mar, dels voluntaris i voluntàries aquí a la platja de la Picòrdia. Crec que podem parlar amb algun d'ells, eh?
Exacte, tenim nosaltres l'Anna Pruna. Anna, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Contents avui, aquesta nit matinada, tinc entès que ho heu viscut tots amb molta emoció, seguint missatges de WhatsApp, aviso, en alerta. Déu-n'hi-do, i l'expectació al trencar l'alba, no? Era màxima, no?, aquí a la Picòrdia.
Ai, sí, molt emocionats, eh? Estàvem a l'expectativa, perquè ja anàvem rebent notícies del grup de coordinador. La veritat, xulíssim. Emocionats, però moltíssim, moltíssim. Tots, tots els voluntaris.
Éreu, de fet, més de 100 voluntaris que us heu anat organitzant, em sembla, per torns. Com heu anat treballant durant la vigilància d'aquest niu?
Bé, teníem un grup, ens van fer com una mena de gràfic, que cadascú sabia els dies i les hores que havia de venir segons la seva disponibilitat. I la veritat, ha anat superbé, una bona experiència.
De fet, ha anat molt bé, però em sembla que aquests darrers dies us heu trobat amb alguns problemes, perquè ara que la naturalesa fa la seva feina i aquests dies previs es anava sentint algun crec-crec, no?, de que deien els experts de que ja hi havia alguna tortugueta que ja anava a sortir, i això ha posat una mica en alerta o ha cridat altres, diguéssim, animals de l'entorn. Malauradament, per aquí a l'entorn de la platja tenim rates, les nits que surten, i això ha posat una mica en alerta als voluntaris, no?
Sí, sobretot el de la nit. El guàrdia de la nit és el que més ho ha patit, perquè havia d'estar superalerta, perquè, a més, les rates treballaven en equip, o sigui que pujaven una sobre l'altra, intentaven pujar sobre la xarxa i bueno, de fet, l'han rosegat i l'home, doncs, ha estat superalerta per foragitar-les. O sigui que ha estat una mica d'orillo. Van instal·lar unes trampes que al final no han sigut necessàries, no han atrapat cap rata, però sí que la història va ser que van posar com un llum d'aquests, un sensor de moviment, i com passava la rata per davant, s'encenia la llum, això les espantava i fugien. O sigui que ha anat prou bé, mira.
Anna, bon dia.
Per tant... Hola, bon dia.
No, volia dir, Marc, que, clar, a part de les rates, clar, crec que el niu està a prop de la zona de bany per a gossos. No sé com ha anat la convivència amb aquest espai.
Cap problema. No. A veure, els gossos van amb l'amo, la majoria de vegades van lligats, si van deslligats i s'acosten fins aquí, màxim que veus, o sigui, com que estem en guàrdia, doncs fora, el fem fora, o cridem a l'amo i li diem, ei, crida'l, i ja està. No hi ha problema amb això.
Molt bé, i a més, bé, els voluntaris heu fet aquesta tasca de vigilància del niu, però també una mica de divulgació, també, no? Aquí sobre la taula, per exemple, que teniu aquí l'estant que teniu a prop del niu, hi ha una carpeta amb informació sobre les tortugues, material, és a dir, que també heu fet una mica de divulgació de la tortuga, no?
Bé, la gent que pregunta, i dins dels pocs coneixements que tenim, però bueno, alguna cosa tenim, doncs els anem informant de quan naixeran, aproximadament, de quan naixerien, de quines mides tindrien, de les possibilitats de sobreviure, bueno, el que pregunta la gent. La gent pregunta i tu vas... Està bé, de veritat, el contacte és xulo, eh?
Doncs estem nosaltres molt contents, de veritat, Anna, perquè aquest naixement gairebé l'hem explicat, aquí a l'Obert per Vacances vam fer una connexió justament el dia 20 de juliol i avui que tanquem temporada d'estiu hem fet aquesta darrera i justament han nascut aquestes 14 tortugues a la platja de la Picòrdia d'Arenys de Mar. Anna, Bruna, felicitats per la feina de voluntària, no només a tu, sinó a tots els voluntaris que aquest estiu han estat fent guàrdia.
Gràcies. Som mares i pares.
I tant
no
que sí.
No som padrins, no. Som mares
sí.
I pares.
I també gràcies a la companya Marc Sánchez, de Ràdio Arenys, per acostar-nos aquesta bona nova.
Doncs sí, ens agrada acabar l'Obert per Vacances amb aquestes bones notícies. Per tant, mira, tots som padrins, una mica com deia l'Anna, pares i mares d'aquest naixement.
Gràcies, Marc.
Que vagi molt bé. Fins ara.
Obert per Vacances, el magazín d'estiu de la xarxa.
Des de l'inici d'aquesta temporada de l'Obert per Vacances, cada divendres amb Doctor Què em passa, hem intentat saber-ne més de les principals preocupacions mèdiques a l'estiu. Avui mirem endavant i cap al curs escolar que comença dilluns vinent. Com cada divendres, ens acompanya la directora de l'àrea d'atenció primària de l'àrea bàsica de salut de l'Escala, la doctora Marta Pararol. Avui posem el focus a l'esquena i és que habitualment oblidem que és una de les parts més importants del nostre cos i que, com a tal, l'hem de cuidar. Avui en volem parlar de les motxilles escolars, ja que molts pares i mares segur que avui o durant les properes hores l'hauran de triar de cara al nou curs escolar. Doctora, bon dia.
Bon dia. Ja mirant la tardor aquí mateix.
I tant que sí. I com sempre, saludo el nostre company de Ràdio L'Escala, l'Abel Font. Abel, bon dia.
Bon dia, Carles. A punt per aquest curs 21-22. I com a tal, ja ho deies a l'entradeta, comença el curs, comprem material nou i hem de, segurament, o en molts casos, canviar, renovar la motxilla. Com hem d'escollir la motxilla? Quina és la motxilla ideal per evitar mals d'esquena, doctora?
Quan nosaltres tenim que escollir una motxilla, jo crec que el primer que hem de pensar és que no és un únic factor el que fa, no?, que una motxilla sigui més o menys saludable. Per tant, hem de pensar i hem de veure i hem de valorar, per un costat, el disseny de la motxilla. També hem de valorar el pes que s'hi posa, un cop l'hem posat, com el repartim a dins de la motxilla. I sobretot, el que hem de valorar i el que hem de revisar i el que hem de mirar és com el nen o la nena es col·loca la motxilla a l'esquena.
Pel que fa a models, mira, jo tinc present la motxilla d'anar a muntanya, que sempre porta aquell cinturó per arrapar-la millor. És aconsellable, en el cas de la motxilla escolar, un sistema semblant?
Sí, és que, de fet, quan anem a comprar una motxilla, hem de veure, no?, que sigui una motxilla que se'ns adapti correctament a l'esquena i que, a més, es pugui graduar segons l'alçada de la persona que ha de portar la motxilla, i també hem de mirar que el pes estigui ben repartit entre les dues espatlles, no? Això abans, de també pensar en el dit, de que pugui agafar-se o que pugui lligar-se en aquesta part de davant del tòrax o de l'abdomen.
I amb la base? La base de la motxilla ens hi hem de fixar d'alguna manera per alguna cosa, per algun motiu?
Sí, la base és important que sigui una base rígida. I, a més, que els dos tirants que té la motxilla siguin uns tirants gruixuts encoixinats, no? I que, a més, quan més amples siguin, millor.
Parlem, per exemple, d'aquestes motxilles en rodes. Fa uns anys es van posar de moda, molts nens i moltes nenes la portaven a l'escola. No sé si aquestes motxilles en rodes són aconsellables.
Bé, la motxilla amb rodes, que com tu dius fa un temps enrere es van posar de moda, s'ha de tenir en compte que tenen un avantatge, que és la de no sobrecarregar l'esquena. Però, per altre costat, hem de tenir clar que s'han de saber utilitzar adequadament, perquè si no s'estira de manera correcta, el que pot passar és que la criatura sobrecarregués més un costat que l'altre.
Sabeu què em fa patint a mi? Veure els meus fills, sobretot al principi de curs, llavors es va relaxant la cosa, però carregant carpetes, carregant llibres, carregant, tot d'elements a dins de la motxilla que diu, home, però on aneu, bèsties de càrrega? Hi ha un pes recomanable màxim, m'imagino. Què pot arribar a carregar? Quin seria el pes ideal per alumnes en edat de primària?
Hem de sempre tenir en compte que no convé que el pes de la motxilla sigui superior o superi el 10% del pes corporal de la persona o de la personeta que ha de portar aquella motxilla. Això és molt important. Sí que és cert que els nens, el que passa és que a vegades, no? Perquè per si de cas ho necessito, van portant cada dia tots els llibres amunt i avall. Això és un tema que els pares han d'insistir molt, perquè doncs, bueno, es porti el que és imprescindible, no? I que la resta de coses doncs, les puguin deixar en l'escola, en els seus pupitres, i les tinguin allà.
Igual que segons quines peces de roba, la manera de portar la motxilla estic segur que també marca tendències de moda. I ho dic pensant en aquelles personetes que porten la motxilla pràcticament a sota el cul. Com s'hauria de portar la motxilla? Quina és la posició més correcta, doctora?
Sí, la posició més correcta és portar-la ben bé, no? Que quedi repartida entre les dues parts de l'esquena, que quedi ben bé a la meitat de l'esquena i que quedi ben acoplada al que és la nostra esquena, no? I després també és molt important que es col·loqui ben col·locada, les dues tires es quedin ben posades sobre les espatlles, no que la portis només sobre una espatlla.
Doctora, se'm dona un consell sobre la motxilla, però clar, hi ha altres factors per prevenir dolors d'esquena, no? Des de postura, exercici. Clar, moltes vegades sentim allò de vés a nedar si et fa mal l'esquena. No sé si això també és correcte o ens pot ajudar a prevenir aquest mal d'esquena.
Tens molta raó. A veure, no tot és la motxilla, sinó que també s'ha de tenir en compte que la persona que porta la motxilla ha d'intentar potenciar al màxim possible la musculació de l'esquena. Això no només és per als nens, eh? Això és un consell per qualsevol edat. O sigui, potenciar la musculatura de l'esquena i promoure l'exercici físic de forma regular són dues coses molt importants.
I quasi també una altra cosa pot ser el mobiliari. Vull dir, pensant en l'escola, les cadires on seuen, han de tenir una actitud a l'hora de seure i no sé si el mobiliari on s'hi estan tantes i tantes hores és el més correcte.
El que és important és com ells s'asseuen, no? Com s'asseuen en les cadires a davant del pupitre. És important que s'asseguin amb l'esquena recta. I després hi ha altres coses que també són importants i rellevants. Per exemple, com dormim, no? Si s'hauria d'evitar dormir de boca terrossa i amb el coll girat, perquè això és perjudicial per l'esquena. Uh-huh. És millor fer-ho panxa en l'aire, no? I també és molt important que quan t'ajups i portes la motxilla a l'esquena ho facis doblegant els genolls o flexionant els genolls.
Ideal, els consells que avui ens ha donat la nostra metgessa, era tot tenint en compte que dilluns i aquesta tornada a l'escola. Vull agrair a la Marta Pedrerol que durant tot aquest estiu, cada setmana, divendres rere divendres, ens ha donat aquests consells de diversos tipus, sobretot en la ment, pensant en coses estiuenques. Doctora, li agraeixo, moltíssimes gràcies per la seva atenció durant tot aquest estiu.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer compartir aquest estiu aquí a l'Escala amb tots vosaltres.
Igualment, i gràcies també qui ho ha fet possible, el nostre company de Ràdio L'Escala, l'Abel Font. Abel, gràcies.
A tu, Carles, per aquesta bona entesa i per aquest ritme que hem sabut marcar a l'Obert per Vacances amb coses tan divulgatives com aquest doctor que em passa.
Estiu no tanquem. Obert per Vacances, el magazín d'estiu de la Xarxa.
Minuts, arribarem a les 10 del matí. Nosaltres anirem tancant aquesta primera hora d'aquest divendres 10 de setembre de l'Obert per Vacances, el darrer Obert per Vacances. Per cert, que durant tot l'estiu, gràcies al WhatsApp, hem pogut escoltar-vos a vosaltres, als oients, que, de veritat, us ho agraeixo moltíssim, aquestes notes de veu que heu enviat durant tot l'estiu. Aquesta setmana estem preguntant en quin moment us quedaríeu de l'Obert per Vacances, d'aquest programa que hem emès durant 8 setmanes a la teva ràdio de proximitat. A la segona hora farem el sorteig d'aquest val de compra de 60 euros, de bon preu esclat, però vull escoltar oients que han deixat aquesta nota de veu durant els darrers dies. Per exemple, la Núria.
Bon dia, soc Núria de Santa Bàrbara. A mi m'agrada tot molt i també m'agrada molt aquestes entrevistes que feu dels pobles, però en general tot m'ha agradat. I a més, el que m'agrada més és lo simpàtics que sou. Avant en el programa.
Gràcies, Núria, de veritat, per aquesta nota de veu des de l'Ebre, des de Santa Bàrbara. I la Josefina, de Molins de Rei, també ens ha deixat una nota de veu.
Bon dia, sóc Josefina Givert, de Molins de Rei. M'ha agradat tot, i l'amabilitat i simpatia a tots vosaltres. També els que no surten per antena. Tots sou uns grans professionals. Fins l'any que ve.
Gràcies també, Josefina. I mira, el que deia, aprofito per dir-ho, també tot l'equip que no s'escolta cada dia al programa, també moltes gràcies. Per cert, equip que podeu escoltar avui a l'acabar l'edició de l'Obert per Vacances. I la Maria també ens ha deixat una nota de veu.
Hola, bon dia. Soc Maria Cabot de Mataró. Si he de ressaltar alguna cosa del programa Obert per Vacances, són les magnífiques entrevistes que heu fet de diferents temes, tots molt interessants. I moltes gràcies per tot i fins l'any que ve. A veure.
Gràcies a mi, Maria, des de Mataró, des de la capital del Maresme. Després, a la segona hora, escoltarem més oients que ens han deixat aquesta nota de veu i farem també el sorteig, el darrer sorteig d'aquest val de compra de 60 euros de bon preu esclat per anar a comprar a qualsevol dels establiments que tenen arreu de Catalunya. Nosaltres ara fem una pausa, però a les 10:04 i tornem, ara sí, amb la darrera hora de l'Obert per Vacances, la darrera hora d'aquest estiu. Tenim alguna sorpresa preparada. Jo de vosaltres faria aquesta petita pausa i a les 10:04 hi tornem.
Obert per Vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio de proximitat.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les pel·lícules més destacades aquesta setmana es troba Adiós, idiotes, una tragicomèdia francesa amb tocs d'humor negre. També s'estrena José, el tigre i els peixos, una pel·lícula d'animació japonesa que narra la trobada entre un universitari somiador i una noia en cadira de rodes que passa per un mal moment. I acabarem la repassada amb Gunpowder Milkshake. Dues criminals, mare i filla, s'enfronten a una banda de malfactors que amenacen una nena de 8 anys.
No es fácil encontrar a un niño abandonado hace 30 años. ¿Se da usted cuenta de lo difícil que me lo pone?
¿En serio?
Es normal, Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita.
Adiós, idiotes, comença quan la Sus Trapet se n'assabenta que està greument malalta. Llavors decideix anar a buscar el fill que va abandonar quan tenia 15 anys. Pel camí coneixerà uns estranys companys de viatge, un home de 50 anys depressiu i un arxiver sec i molt entusiasta. Tots tres col·laboraran en una cerca tan espectacular com improbable.
¡No se mueva!
¡Esto es un error!
Tot va començar aquell dia.
Del Japó ens arriba José, el tigre i els peixos. És un anime protagonitzat per la José, una noia en cadira de rodes tancada en el seu món de pintures, llibres i imaginació. Un dia cau per una pendent i un noi, en Suneo, la rescata. Ell, estudiant de biologia marina i amb ganes de veure món, es convertirà en el seu cuidador. La relació, difícil al principi, servirà perquè la José s'obri al món exterior.
Tant se val el que passi.
No renunciaré al meu somni.
No em rendiré.
Ni al meu desig.
Mai.
Ni als meus sentiments per tu.
Mai.
Alguien nos ha robado.
¿Quién está tan loco como para robarlos?
A Gunpowder Milkshake, traduït com Còctel Explosivo, coneixem l'Eva, una assassina sou que va ser abandonada de petita per la seva mare, la Scarlett. Aquesta, que també es dedicava al crim, va haver de marxar fugint dels seus enemics. Després que una missió surti malament, L'Eva es veu obligada a enfrontar-se als seus antics camarades per salvar la vida d'una nena de 8 anys. L'Scarlett tornarà acompanyada de la seva banda per ajudar-la.
Eres una assassina en sèrie?
Què?
Mates persones?
Sí.
I has matado más de una, assassina en sèrie.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local. Notícia.